Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dimecres i dijous és Gran Ser Gran, un espai dedicat al 100% a la geriatria, a les grans persones, consells i opinions d'especialistes, borsa de treball, actualitat, l'espai del treballador social... És Gran Ser Gran, els dimecres i dijous a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel. Ràdio Estel, 25 anys amb tu. Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar.
Y que alguien herede tus bienes es una de ellas.
Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar.
Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Ràdio Estel, Lleida, 91.5.
Esteu escoltant Debat a Bat, al Bisbat de Lleida.
A causa de l'excepcionalitat, avui tornem a emetre una entrevista al jesuïta Rafael Sivatte, que és missioner al Salvador. Precisament el passat 24 de març es va celebrar la festivitat de Sant Òscar Romero, que va ser assassinat l'any 1980, ara fa 40 anys. I també us deixem amb les notícies d'actualitat d'aquests moments que estem vivint, en els quals ens hem d'estar tots a casa.
Notícies del Bisbat.
Les entitats sociocaritatives continuen amb la seva tasca social i es reinventen. La xarxa d'entitats cristianes d'acció caritativa i social del Bisbat de Lleida es van reunir per videoconferència el passat dilluns 23 de març per compartir la situació creada arran de la crisi sanitària del coronavirus. El bisbe de Lleida, Salvador Jiménez, també hi va participar. Les entitats mantenen el seu compromís de treballar pels més vulnerables de la nostra societat. Les obres socials maristes mantenen la seva tasca de prevenció educativa amb els infants dels centres oberts. La Fundació Arrel Sant Ignasi continua oferint el servei d'aliments de la botigueta. El centre obert, però, ha ajustat el servei sense poder fer servir la sala d'estar, però reforçant els serveis d'higiene de dutxes i bugaderia. A la vegada, continuen els programes d'acompanyament a les persones amb problemes d'addiccions i de la comunitat terapèutica. Per la seva part, el voluntariat vicencià continua amb el repartiment d'aliments a les 120 famílies assignades pels serveis socials del centre històric. Per la seva banda, Càritas Diocesana de Lleida està fent atenció telefònica al telèfon 973-28-30-81 de les 8 del matí fins a les 2 de la tarda i també a la tarda de 4 a 7. A més, l'acollida social es fa al matí en permanència presencial a l'entitat. Per la seva part, Troballes té tots els serveis tancats. Recordem que aquesta entitat demana no dipositar roba als contenidors perquè el servei de recollida està parat fins que reprenguin les activitats de l'entitat. A les llars del seminari es manté el servei d'atenció telefònica a les famílies que viuen als pisos socials i es reforçarà l'acompanyament amb un seguiment en videoconferència per a petits grups. Per la seva banda, Salesians Sant Jordi i Pes Lleida manté el servei d'inserció sociolaboral i l'àmbit de medi obert, que s'han organitzat a través del teletreball i del contacte informàtic o amb el mòbil, amb els destinataris, seguint amb els seguiments i plans de treball. L'àmbit residencial, CRAE i pisos d'emancipació segueixen funcionant, ja que és un servei bàsic. I la Fundació Privada Obra Mercedària s'està organitzant per mantenir un nombre d'interns de tercer grau en el recurs residencial que tenen. Posem en marxa l'Evangeli a casa. El bisbat de Lleida va estrenar el passat 18 de març la iniciativa L'Evangeli a casa per acostar la paraula de Déu als feligresos. Cada dia un fidel diocesà llegeix l'Evangeli i a continuació s'ofereix un comentari de la paraula de Déu. El bisbe Salvador va ser l'encarregat de fer el primer comentari. Aquests vídeos es poden veure a la pàgina web del bisbat a l'apartat dedicat a l'Església de Lleida en temps de coronavirus. El bisbat de Lleida continua tancat al públic. Les oficines del Bisbat de Lleida continuaran tancades al públic fins a una nova ordre mentre duri l'estat d'alarma en compliment de les mesures preventives per evitar l'expansió de la infecció per coronavirus i en conformitat amb allò que estableixen les autoritats sanitàries. Per casos urgents, podeu posar-vos en contacte amb el Bisbat de Lleida al telèfon 973 26 86 28 de 9 a 11 30 i de 16 30 a 18 30. Per altra banda, cal destacar que la Catedral de Lleida continua oberta amb els horaris restringits, concretament els dies feiners de 9:30 a 1 i a la tarda de 5 a 7. Els diumenges estarà oberta de 9 a 1 i de 5 a 19:30. Cal recordar que a l'interior del temple s'haurà de respectar la distància de seguretat. Ha mort mossèn Màxim Buil Salines. Mossèn Màxim Buil Salines va morir el passat 23 de març, als 87 anys, per una caiguda ocasional. El Bisbat de Lleida agraeix les mostres de condolència rebudes amb ocasió del traspàs de mossèn Buil, que va rebre cristiana sepultura al cementiri de Salines de Oz, on reposen les restes dels seus pares, esperant tots amb joia la glòria de la resurrecció en Crist. El bisbat anunciarà al seu moment la celebració de la Santa Missa Exequial, que se celebrarà a la Catedral de Lleida. Descansi en pau. Viure la fe des de casa. Davant la suspensió de les misses a causa de les restriccions per lluitar contra la proliferació del coronavirus, us deixem amb diverses possibilitats per seguir la missa des de casa. Per internet cada dia a les 7 al youtube.com/vaticanes. També hi ha diversos mossens que emeten la missa des de les xarxes. Aquest és el cas d'Almacelles, a la web parroquialmacelles.org o d'Àger, que mossèn Xavi emet des del Facebook. Pel que fa a la ràdio, podeu escoltar Ràdio Maria de dilluns a dissabtes a les 10 i els diumenges a les 10 i a les 8. També hi ha l'opció de Ràdio Estel, 91.5, els diumenges a les 11:30 des de Montserrat i els diumenges també a les 7 de la tarda des de la Catedral de Barcelona. A la COPE els diumenges a les 9 i per televisió hi ha l'opció de 13 TV de dilluns a dissabtes a les 11 i diumenges a les 9. A Lleida Televisió, la xarxa. I diumenges a les 11:30 des de Montserrat també s'emet per Montserrat Televisió. A TV2 els diumenges a les 10:30.
L'entrevista.
Donem pas a l'entrevista del programa d'avui. Ens acompanya el Rafael de Sivatte, jesuïta que està al Salvador i que uns mesos a l'any torna cap aquí per fer docència a l'IREL, entre altres coses. Benvingut al programa, Rafa.
Moltes gràcies.
Quant temps fa que estàs al Salvador?
Doncs ja fa directament, o sigui així, 30 anys. Encara que vaig començar a anar 5 anys abans dels 30, diríem, no? O sigui, serien 35 que vaig...
I llavors que anaves a l'estiu...
Sí, anava una temporadeta, però ara no, ara ja estic allà fixa, des de fa 30 anys.
Clar, tu vas anar allà fixe, o sigui, des de fa 30 anys, a causa d'un terrible esdeveniment, no?
Exacte. Van matar els meus companys jesuïtes, amb els quals jo havia conviscut els 5 anys que vaig anar així a temporades, no? I, òbviament, doncs, això va ser un cop fortíssim, no? És com si haguessin matat a la meva família... Llavors em vaig oferir per anar-hi com a altres també, no?
O sigui, et vas oferir tu, malgrat allò que havia passat?
Sí, no, no, realment, jo tenia clar que per part meva, certament jo volia anar-hi. Ara, sempre sóc fill d'obediència, no? I depenia.
Bueno, el que passa és que per molta gent pues, pots optar que, sabent el que ja havia passat, i que si tu haguessis estat més temps allà, pues, també t'hauria agafat a tu.
Sí, de fet, jo per 15 dies em va agafar, perquè jo vaig tornar aquí per donar classes a la facultat just uns dies abans.
Dones classe aquí a l'IREL i també dones classe a Barcelona?
O... Donava en aquell moment a Barcelona i aquí a l'IREL. Ara només dono a l'IREL i a Sant Cuat a una formació permanent que tinc també.
Vale, vale, vale. Quan tu anaves així esporàdicament, diguéssim, uns mesos a l'any i quan et vas incorporar fa 30 anys, la situació del Salvador estava bastant, bastant malament.
Molt malament, estàvem en guerra. Jo vaig anar i vaig agafar encara 5-6 anys de guerra.
I ara com està?
Bé, en aquest sentit, ara és una situació que no hi ha guerra, òbviament. L'exèrcit es va retirar, la guerrilla també va deixar les armes... Però, òbviament, la violència és molt forta ara perquè hi ha molta arma. Ja va començar un fenomen curiós després de la guerra, que són les pandilles, les mares que diem, les pandilles delinqüencials, no? Que, òbviament, són molt violentes i maten, no? Llavors, ara, després de la guerra, cada dia moria més gent violentament que durant la guerra.
Vaja, rellevant, això.
Sí, sí.
Sembla mentida. Creiem que ens lliurem d'una guerra i resulta que caiem a pitjor. No obstant, clar, bueno, per lo que tu estàs dient, és un lloc de perill constant.
És de perill, encara que si, bueno, vas en compte, doncs jo certament, jo allà vaig tranquil·lament, procuro no sortir de nit, òbviament, procuro anar mirant molt a tot arreu. O sigui, a mi, quan vinc aquí a Lleida, per exemple, una cosa que m'estranya és que jo aquí vaig tranquil·lament pel carrer durant el dia i moltes vegades durant la nit. I no vaig mirant a veure si en cada cantonada em pot sortir algú, no? I allà sí.
Vale, o sigui, seria la diferència. Quan tu prens aquesta decisió d'anar-te'n a un lloc així on la teva vida corre perill, m'imagino que vas fer un discerniment.
Sí, encara que ho vaig tenir clar de seguida. Jo quan recordo que em van avisar de la... Bueno, vaig sentir per la ràdio, o un company em va trucar per telèfon des de Barcelona. Jo estava venint a Lleida precisament per donar un curs sobre els pobres a la Bíblia i recordo que durant tot el tren, tot el viatge en tren, jo vaig estar plorant tot el viatge. Per mi va ser un cop fortíssim. I vaig arribar aquí, òbviament a l'Irel em van dir, bueno, si no vols donar la classe no la donguis. Dic, no, ara és quan té més sentit que la dongui, no? Los pobres en la Bíblia, pues mira, aquesta gent ha mort per això. I llavors això a mi em va donar una força que no et pots imaginar, no? O sigui que recordo un dia en una reunió de comunitat jesuïta, que fem de tant cada setmana, doncs després ja, de que ja es va saber que jo venia, anava cap al Salvador, doncs em van dir, tu per què estàs tan content? I diu, bueno, és que jo, des de que va passar això, i que em van dir que anava, jo, bueno, això és un desastre, estic massa content. Era una frase meva, aquesta, això és un desastre, tots es reien de mi, però realment per mi va ser la millor notícia que podia rebre, no?
Tu és una, va ser una, era una crida, o sigui, veies clarament la crida de Déu a anar allí?
Sí, sí, en part per lo que el nostre padre general de Roma doncs va dir que anés algú que ja conegués el lloc, que pogués omplir una mica un buit una mica gran, no? Jo, clar, jo havia anat 5 anys seguits, coneixia bastant, em demanaven com a professor de l'Antic Testament, bueno, llavors jo vaig pensar que jo era el meu.
Clar, tu ets un especialista en l'Antic Testament. Tu trobes una relació entre la situació que es viu en un país com El Salvador i l'Antic Testament dels profetes, amb la seva denúncia, amb el seu...
Clar, mira, des de que... Bueno, aquell és un país de profetes. El primer, Monsenyor Romero, Sant Romero ara, no? El Rutilio Grande, els jesuïtes mateixos que van matar. I per què surten aquests profetes? Perquè la situació és crítica com la del poble d'Israel quan els profetes van parlar. Llavors, en aquest sentit, jo trobo un paral·lelisme molt gran. Ara mateix acabo de donar un curs de formació permanent a Sant Cugat, en aquests dies, en el que vaig comparar la figura de Monsenyor Romero i els profetes d'Israel. I realment la gent es quedava una mica estranyada de que pogués hi haver tanta igualtat, no? O sigui, dir, davant de situacions semblants com pues això, l'Esperit de Déu porta a parlar i a denunciar i a anunciar també esperança, no?
La gent que escolta aquests profetes, els hi arriba, o sigui, omple d'esperança a gent? Ho has vist, tu, això?
Sí, això, bueno, ja dic, en casa de Monsenyor Romero va ser claríssim, i ara jo també, amb els meus companys jesuïtes, jo crec que va ser molt clar, o sigui, la gent estava esperant la seva paraula, òbviament hi ha gent que en contra, que no volia sentir-la, però la majoria de gent deia, a veure què diu el pare Iacuria o el padre Juan Ramon Moreno, o sigui, vull dir, de seguida, no? O sigui, realment, sí, jo crec que hi ha una gran... Aquesta paraula avui diu encara, no?
I com s'entoma el discurs contrari, no? O les accions contràries, perquè no costa una mica d'acceptar això.
Què vols dir amb això de les...
Sí, sí, o sigui, hi ha les paraules dels profetes, doncs donen esperança a molta gent, però també n'hi ha d'altres, o que no els volen escoltar, o que fins i tot els criticaran.
Sí, sí, clar, òbviament. I, bueno, llavors jo davant d'això dius, bueno, doncs jo crec que s'ha de continuar. S'ha de continuar.
Tu coneixes molt bé la realitat que vivim aquí, i la realitat que es viu allà, no? Des del punt de vivència cristiana, no? Quines són les grans diferències que tu diries que tenim entre aquí i allà?
Bueno, allà realment, en principi, encara hi ha una religiositat més gran que la d'aquí, crec jo. Aquí hi ha gent molt compromesa, jo he viscut aquí mateix, a Lleida, doncs jo vaig estar 5 anys vivint aquí, i realment jo vaig veure gent molt compromesa de parròquies que estaven realment, començaven a preocupar-se de la immigració, que no, ja començava, etc., i que volien com a cristians donar una resposta. O sigui que això no es pot evitar de dir que no. El que passa és que, òbviament, allà la religiositat és més gran, encara l'esperit cristià es viu més, no? Llavors això és una mica, si es vol, una mica més massiu. Malgrat que, òbviament, també hi ha moltes diferències dins del món cristià, perquè hi ha sectes, hi ha confessions com la luterana, etc., catòlica, o sigui, hi ha també diferències, no? Però moltes d'aquestes confessions cristianes, certament, realment viuen la realitat com quelcom que s'ha de transformar. Aquí jo crec que també, però el que passa és que potser l'estructura, jo diria no del mal, però sí de coses que no van bé i que en canvi s'haurien de, pues això, de denunciar i d'intentar veure per quina línia es va, doncs són molt fortes, no? Llavors, en aquest sentit, potser els cristians es veuen com grups petits que en si mateixos viuen molt bé, no molt bé, vol dir econòmicament, sinó que viuen doncs compromesos amb la seva fe i que procuren també agafar els problemes del país, aquí en concret ara la migració, la gent sense sostre, etc. Doncs jo crec que és quelcom que preocupa molt a moltes comunitats cristianes, no? En aquest sentit hi ha coses paral·leles, no? Ara ja es podria dir que gairebé t'entra, sense adonar-te'n t'entra.
T'entra allà.
Clar, allà.
Perquè la pobresa ajuda a...
Clar,
o ens fa ser més conscients de la mà de Déu, potser?
Clar, bueno, i potser nosaltres, per el que fem i el que ens dediquem, òbviament, jo normalment allà, per exemple, jo vaig cada dissabte a una comunitat molt pobra a celebrar, el diumenge també vaig a una altra, a dos més, i en aquest sentit jo sempre dic que el meu ensenyament a la universitat d'Antic Testament o dels profetes o el que sigui, no tindria en cap sentit si no fos precisament per aquest contacte que tinc amb la gent més pobra, no?
Perquè aquest ensenyament que tu dones de precisament el que estaves comentant, pobres, de Bíblia i tal, clar, tu tens molta experiència vivint això. La teva experiència està nodrint la teva docència?
Oh, clar, no? I de fet, de vegades, alguns alumnes, de vegades, no dic que et critiquin, però dius, bueno, és que sempre va en la mateixa línia. Bueno, és que no puc anar en una altra. Vull dir, realment davant d'una realitat. Jo crec que la Bíblia és escrita per a tothom, però, òbviament, per a tothom que se senti una mica pobre. I, òbviament, d'una manera directa, per a aquells pobres que han de rebre la bona notícia, no? Llavors, per mi, la Bíblia va obrir els ulls al món de la pobresa i al món, sobretot, dels pobres, concretament, no?
Són diferents els pobres d'aquí dels pobres d'allà?
No, jo crec que aquí hi ha molta pobresa, de molta... Bueno, jo ho veig ara i ja dic, amb tots els problemes que hi ha de migració, de gent que no té lloc, que no té treball, que no... O sigui, jo crec que hi ha una pobresa, malgrat que, òbviament, l'ambient que es respira, el que es veu, l'aparença, és d'un món pues, més aviat del benestar, no? Allà, el pitjor és que vius un món dels pobres totalment separat d'un món dels rics. O sigui, hi ha una diferència tan gran entre un grup que serà el 10% de la societat i un 90%, que tan gran...
O sigui, són terres d'extrems.
Sí. Allà, a classe mitja, per exemple, El Salvador en concret, no hi havia quan jo vaig arribar. Hi havia 14 famílies que tenien pues, la majoria del país, no? I que de vegades ni conreaven la terra ni res, no? I després el 90% que no tenia res i que eren agricultors, que no tenien ni terra. Llavors havien de llogar la terra, l'han de llogar ara mateix, no? Llavors, en aquest sentit, la diferència és molt gran i això fa... colpeix molt, no? Sant Salvador és una ciutat que hi ha... de vegades hi ha unes muralles immenses i, clar, dins de les muralles que hi ha grans cases, residències de rics que tenen 10-12 cotxes dins, i al costat està pues, una zona totalment marginal, no?
Com és possible que en un país unes poques famílies o unes poques mans hagi fet amb tot el país, sense...
Sí, bueno, pues mira, això...
Vull dir, això és una cosa que suposo que tu ja no la vas viure.
Jo no la vaig viure, no, i el pare sobrino mateix sempre em comentava que quan ell va arribar allà, que ell va arribar molt abans que jo, òbviament, doncs ell és un gran teòleg de l'alliberament, doncs certament ell al principi no se'n va adonar del que passava.
El fet d'anar al Salvador, per tu, des del punt de vista de persona creient, amb fe, t'ha fet evolucionar?
Bueno, jo crec que sí. Jo, ja dic, jo per mi, el moment que em van destinar allà va ser el moment més feliç de la meva vida. Fins i tot quan jo anava cap allà en l'avió, doncs li vaig demanar a l'azafata pues un cava. I va dir, per què celebra vostè? Diu, pues mira, celebro que vaig allà. I diu, i vostè? Però si aquí ni els avions d'Iberia els deixem a la nit. Em va dir. I per mi allò em va canviar. Vull dir, jo crec que també és la força que jo sento dels màrtirs, no? Per mi, Romero, jo no el vas viure, però el vas viure per la gent, per el que la gent deia i es recordava, no?
Fent una mica de... Bueno, no sé, de veure aquí i de veure allà, no? Quin creus que és el punt més fort que, o més bo que tenim els cristians aquí?
Bé, jo crec que els cristians que s'ho prenen de debò, com he dit abans, són realment, jo trobo, gent molt compromesa. Compromesa amb la realitat. I que volen canviar la realitat, malgrat que sentin que és molt difícil, no? Però realment són gent de decisió, no? Certament.
Jo i això... el punt on pinxem? On anem més justets?
Bueno, una mica la impotència, que és que de vegades... veus que aquí és complicat el transformar tota una societat on hi ha tantes maneres de pensar i a més també molt agressiva, perquè bueno, jo ho veig i ho veig que aquí ara, no? Vull dir, veus que la gent no vol defensar el seu punt de vista, etc, no? I no miren el bé comú així com s'hauria de fer, no? Llavors, en aquest sentit, clar, la feblesa que tenen els grups cristians és bé de la mateixa estructura, que és molt forta, crec jo.
Una curiositat que tinc és, havent viscut en aquesta societat on estàs vivint, no, del Salvador, quin és el moment un dels moments que trobes que ha sigut més difícil o més dur vivint-ho allà?
Bé, jo diria que, a veure, a mi el treball de la universitat m'agrada, però no sóc un típic universitari. A mi m'agrada transmetre, no, la Bíblia, transmetre. En aquest sentit... tot l'aspecte més burocràtic i administratiu sempre m'ha resultat una mica complicat. Però hi havia, a mi em compensa després veure la gent amb la qual estic treballant, els becats que tinc allà, els nois que jo ajudo perquè puguin estudiar a la universitat, això és importantíssim. Jo moments així baixos allà no he tingut, sincerament.
Però has viscut situacions de perill.
Oh, clar, bueno, però això ja dic, és que... És per la por.
I es confia en Déu?
Pues sí, clar que es confia en Déu. Si no fos per això...
Tu diries que estar allà te fa sentir més a prop a Déu?
Certament. Ja dic que no crec que sigui ingenuïtat,
Pues moltes gràcies.
De res.
Gràcies per compartir-nos el teu testimoni, Rafa.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Des que el bisbe Salvador va escriure aquest comentari, fins al dia d'avui han canviat molt les circumstàncies del nostre món a causa del coronavirus, que tant ens està preocupant a tots. El bisbe manté en allò fonamental el contingut de les seves paraules davant la Setmana Santa, però aconsellant que respectem i complim les indicacions que ens fan pel bé comú les autoritats. Són decisions que alteren els plans llargament preparats pels responsables de les confraries, germandats i associacions, a les quals el bisbe Salvador agraeix molt sincerament la seva dedicació. Monsenyor Salvador Jiménez Valls afegeix: ens posem tots en mans de Déu i no oblidem en les nostres oracions a tots els afectats per aquesta pandèmia.
Davant la Setmana Santa. Benvolguts diocesans. Falten pocs dies per celebrar als temples i als carrers les últimes hores de Jesucrist, la seva passió, mort i resurrecció. És un esdeveniment viscut amb intensitat per un bon nombre de cristians participant activament en els oficis divins, essent membres de les cofraries i germandalls de Setmana Santa o contemplant com a simples espectadors els passos o el recorregut del mateix Senyor. Voldria, en primer lloc, convidar a tothom a participar en aquests actes. Recordeu, quan el diumenge passat parlava de la religió en l'àmbit escolar, la meva referència als pilars de la civilització occidental. Va ser fa 8 dies. Me'n recordava que quan llegia el lloc de la crucifixió de Jesús a la muntanya Gòlgota. Hi ha autors que fixen en 3 muntanyes el patrimoni del nostre món: Acròpolis, Gòlgota i Palatino. Altres ho amplien a les ciutats representatives: Atenes, Jerusalem i Roma. Altres adueixen el contingut del saber universal: la filosofia, el cristianisme i el dret. I tots accepten que aquests coneixements generen una vida que s'allarga durant molts segles i que ha estat la base de la convivència social i el reconeixement clar i indefugible de la dignitat dels individus. Tal com ara, coneixem el concepte de persona i de societat, som un producte derivat de l'entrecreuament i solapament d'aquestes 3 grans realitats. Em sembla que tots som deutors d'aquest impressionant llegat. Hem d'evitar la seva desaparició o ocultació de la vida pública i hem de transmetre-ho a les següents generacions. Des d'aquesta argumentació hi cap una crida i un agraïment a tots els que fan possible les celebracions pasqual. Crida a que participeu amb autenticitat en tots els actes que pugueu, que col·laboreu en totes les organitzacions eclesials. Per això jo voldria agrair als responsables de les confraries, germandats i associacions que dediquen molt temps i gran preocupació a una correcta estructuració de les diferents activitats.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Malgrat tot el que hem dit, sabem els cristians que la fe és algo més que adherències culturals o costums. És adhesió a Jesucrist, i així ho volem viure. També volem que molta gent gaudeixca de les festes que al cap dels anys hem organitzat. Participeu intensament en totes les celebracions. Amb la meva benedicció i afecte, el vostre bisbe Salvador.
En aquests moments que estem vivint, amb l'estat d'alarma, us proposem que aprofundiu en la pregària i el recolliment. I recordeu la importància de quedar-se a casa. Fins aviat.
Si doncs jo, que sóc el mestre i el senyor, us he rentat els peus, també vosaltres us els heu de rentar els uns als altres. Us he donat exemple, perquè tal com jo us ho he fet, ho feu també vosaltres.
Joan 13, 14, 15.
T'agrada la bona música? T'agraden els bons programes? Si Ràdio Estel t'agrada, busca'ns també a les xarxes socials. T'encantarà seguir-nos.
Durant aquestes setmanes extraordinàries de confinament a casa, Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 8:15 p.m. I la missa dels diumenges continua en el seu horari habitual a 7:00 p.m. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona.